Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Blasusana, el qui us parla. Amb ganes, amb il·lusió i amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixement que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb Ainhoa Jiménez, psicòloga del Club Màgic d'Extremadura, i també amb el nostre company Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i parlarem sobre el Covid. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a És gran ser gran. Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. I abans de preguntar-te el tema del dia, que a mi particularment m'interessa moltíssim, perquè he sigut quasi jugador professional, el Consell de Salut.
El restrenyiment és un problema que afecta moltes persones grans. L'origen pot ser variat, tot i que gairebé sempre es pot millorar i fins i tot evitar, fent uns petits canvis en els hàbits de vida, com per exemple beure més aigua, menjar aliments amb fibra alimentària, com la fruita, la verdura, el llegum, i fer exercici lleuger. El que no s'ha de fer mai és prendre laxants si no han estat receptats per un metge. Els laxants sense prescripció i supervisió mèdica poden generar més problemes que els que resolen.
I després d'aquest magnífic Consell de Salut, en Carles, ara que està acabant de connectar els altaveus, quin és el tema del dia tan interessant que portes avui?
Doncs avui, per començar, Jordi, el tema del dia és els escacs. I ja que m'has dit que ets un jugador professional, començo preguntant-te si tu jugues a escacs.
De petit, fins als 15 o 16 anys, vaig jugar molt als escacs en tots els tornejos escolars i vam arribar a jugar molt. Després, ja quan vaig entrar a la universitat, ho vaig deixar-ho. I també amb l'entrada als ordenadors, a mi em va baixar els ànims. Però jo era seguidor del Karpov, del Kasparov, i a l'annexa de l'Avantguardia el seguia dia a dia.
Doncs, per parlar d'escacs, avui tenim el tema més que res bé perquè avui tindrem una entrevista centrada en els escacs o ajedrez, i una entrevista en la qual coneixerem una vessant, una forma de jugar-hi que potser no coneixíem tant, però vull aprofitar aquests minuts d'entrada per parlar d'un estudi fet el 2015 per Karel van Delft sobre quins beneficis té els escacs per la gent gran. En són tres a grans trets. Aquest estudi de Karel van Delft, deia, en són tres. Diuen, són beneficis orientats amb la sociabilització, amb la salut física i també, per últim, amb la salut mental. En quant a la sociabilització, doncs té a veure molt amb el tema de que quan juguem estem en contacte amb altra gent, és lògic, vale, sociabilitzem, però la cosa és, i què ens aporta sociabilitzar? Perquè està clar, vale, sociabilitzem, però què ens aporta això? I aquí ve el quid de la qüestió que es diu, doncs que quan sociabilitzem, millorem la nostra autoimatge, disminuïm el risc de depressió i, a més, enfortim la salut emocional general sobre nosaltres mateixos. A més, sobre salut física, hi ha també el fet que s'ha demostrat per activa i per passiva en diferents estudis agregats a la Karel van Delft que jugar de forma recurrent amb escacs millora molt la neuroplasticitat i, a més, hi ha un detall que m'ha semblat molt curiós, que potser tu ja el sabies, que és que de tots els grans mestres d'escacs actuals, cap mostra signes de demència.
Pues això no és el que es deia abans.
Això és el que diu aquest estudi agregat al de Karel van Delft. Jo, tu saps, llavors, d'algun gran jugador que hagi tingut demència?
Jo conec els jugadors espanyols que abans sabien, que dic, quan jo era jove, es deia de que tots estaven no diré tocats del bolet, però sí que tenien una forta component de malaltia mental per l'obsessió del que el joc comportava.
Però no demències.
No, demència no. Demència
aquí
no.
Parlant...
Però jo em refereixo i ara ja s'ha caminat.
Acabaran bojos per altres coses, però per demència no tindran. Això és el que... I llavors, per últim, el tema de salut mental i el fet de que com diem, un raonament lògic i resoldre problemes d'escacs també ens ajuda en part a resoldre problemes del dia a dia que ens podem trobar, en certa mesura. Aquests són els tres grans beneficis. Sociabilització, salut física i salut mental, que deia aquest estudi de Karel van Delft. I sobre això vull tindre una entrevista.
Perfecte.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran. L'entrevista.
I ara l'entrevista, que estem ansiosos d'escoltar-la.
Sí, pues hoy contamos con nosotros con Ainhoa Jiménez, que es psicóloga del Club Màgic Extremadura y colaboradora de Gym Chess. Ainhoa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por dar voz a nuevas iniciativas.
Sí, es que una iniciativa que a mí me parece muy brillante, porque cuando hace un año nos contactaste, que estabais empezando a difundir después de la pandemia lo que estabais haciendo en Gym Chess, me pareció una iniciativa que estaba aún por crecer. Ahora, hace muy poquito, nos has contactado otra vez a Inforesidencias para publicar uh-huh. otro artículo y he visto que esto ha crecido de forma exponencial. Pero me gustaría, para empezar, que nos explicaras un poco justamente eso. ¿Qué es Gym Chess?
Bueno, Gym Chess es una aplicación para dispositivos móviles en este caso, ¿vale? Es una herramienta novedosa y pues sencilla que contribuye a mejorar las capacidades cognitivas hacia grandes rasgos y que se basa pues en un método, ¿no? Pues basado en el ajedrez, en el entrenamiento cognitivo a través del ajedrez, el método ECAM, originario de Juan Antonio Montero, que es el presidente del Club Magic Extremadura.
¿Y esta idea del Gym Chess cómo surgió entonces?
Bueno, básicamente surgió pues, a través del programa que iniciamos en 2008. Aquí tengo que mencionar pues Ajedrez Saludable, ¿no? Que es un programa para mayores encaminado a un envejecimiento activo. Y pues con la pandemia, como todo el mundo, ¿no? Nos tuvimos que reciclar y adaptar al mundo virtual, ya que todos estos talleres pues se iban haciendo presencialmente. Y básicamente teníamos que buscar una forma o un método en el que las personas mayores pues no existiese una brecha digital grande, ¿no? Como pudiera ser hacer las clases pues a través de plataformas como Zoom, Google Meet, y bueno, pues decidimos y nos embarcamos en hacerlo a través de WhatsApp, y fue un éxito bastante, bastante grande, porque bueno, casi 130 personas pues participaron en ello, en distintos grupos de WhatsApp, adaptamos todo al formato, ¿no?, todo el sistema, y bueno, lo que nos demostró el método, pues que daba una gran flexibilidad, ¿no?, y una potente adaptación a cualquier situación.
Entonces entiendo, para un poco sería un poco de contexto, que Gym Chess es una metodología para jugar al ajedrez, para aprender a jugar.
Eso es, digamos que lo podemos definir como una especie de, bueno, de gimnasio de la mente a través del ajedrez, ¿no?, basado en este método de entrenamiento cognitivo, uh-huh. en el que destacamos pues cinco áreas cognitivas, ¿no? Ahí tenemos la memoria, la atención, la percepción, el razonamiento y las funciones ejecutivas. Eso es, con distintos ejercicios que hemos ido creando y desarrollando.
Y entonces, esta iniciativa, este método, lo implementasteis ya hace años en el Club Magic Extremadura, y fue, digamos, un poquito a raíz de la pandemia que os pensasteis en extrapolarlo también al WhatsApp.
Eso es. Llevamos trabajando con este método pues más de 10 años, con distintos colectivos, distintas poblaciones, desde mayores, como te estaba comentando, también con comunidades terapéuticas, en centros penitenciarios, bueno, con personas sin hogar, muy muy variado. Y la verdad es que con mucho éxito, ¿no?, en todos los programas que realizamos. Y a partir de ahí, de la pandemia, de esta adaptación a la virtualidad, pues surgió un poco así como la semillita, ¿no? De decir, oye, esto es bastante potente, ¿no?
¿Y cómo...?
Lo presentamos justamente, perdón.
No,
presentamos
disculpa.
Justamente en el pabellón de España, de la Exposición Internacional de Dubái, en el pasado diciembre. Y bueno, además contamos con la participación pues de Carmen Bueno, que fue la comisaria ejecutiva del pabellón, y de Teresa Riesgo, la secretaria general de Innovación del Ministerio pues de Ciencias e Innovación del Gobierno de España.
Lo que también tengo entendido es que para esta difusión, para esta implementación de una aplicación, habéis contado también con ayuda, digamos, de algún gobierno. ¿Es así?
Eso es. Es verdad. Desde aquí tengo que, bueno, permíteme que dé las gracias pues al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, dentro del proyecto Ekintzailes Ekintec, bueno, por la ayuda que nos han dado, que nos están dando para que pudiéramos poner en marcha esta iniciativa tan innovadora y que apostamos que, por supuesto, pues tiene gran futuro.
Lo que teniendo en cuenta que estamos hablando de personas mayores y además de aplicaciones, entiendo que es una aplicación bastante fácil de usar, ¿o es un poquito más compleja porque implica el ajedrez?
Bueno, digamos que es una aplicación de primeras, se puede descargar pues a través, tanto si tienes sistema operativo Android como si tienes iOS, ¿no? A partir de Google Store o App Store, y es bastante intuitiva, o sea, es muy muy fácil y se adapta muy bien. Además, no es necesario que tengas conocimientos de ajedrez, y bueno, los pocos conocimientos o nociones de ajedrecísticas pues se van enseñando a través de los ejercicios, se va aprendiendo a través de la realización. Y entonces, bueno, se va adaptando también muchísimo el nivel, y creemos pues que cuanto más práctica, no, más entrenamiento, pues se llega a una mejora en estos ejercicios, que hay, por cierto, como más de 2.500 ejercicios divididos en cerca de 300 series, o sea, es bastante bastante potente la batería de ejercicios y variada.
Entonces entiendo que ahora mismo todo el mundo que nos esté escuchando puede entrar en la aplicación para bajarse aplicaciones de Apple o de Android y poner Gym Chess y os va a encontrar, ¿no? Se la puede descargar.
Eso es.
Totalmente gratuita.
Está abierta para todo el público. Es más, les invito a que lo hagan y la prueben. Porque además es que, bueno, pues gusta bastante, sí.
Y entonces, creo que también una pregunta obligada es, ya sabemos... lo que es, ya sabemos cómo surgió, sabemos quién nos ha ayudado. Ahora tengo, digamos, dos preguntas. Una es que nos expliques brevemente qué tipo de actividades forman esta aplicación, y también la parte más importante, que es la que me sorprendió a mí mucho cuando me contactaste otra vez hace unas semanas, esta expo que estuvisteis en Dubái.
Sí, eso es. Bueno, básicamente hablar también de quiénes son los cofundadores, ¿no? ¿Quién ha estado detrás de todo este proyecto de Gym Chess? Y aquí pues tengo que mencionar, por supuesto, a Juan Antonio Montero, ¿no? Que es el creador del método de CAMP, a Leoncho García, que es un gran periodista y divulgador científico enormemente conocido mundialmente, ¿no? Y a Cier Rufino, que es CEO pues de una puntera empresa tecnológica vasca llamada Tecnalia Ventures, y que, bueno, pues están detrás de todo esto de Gym Chess, ¿no? Los ejercicios que podemos encontrar pues son muy variados, ¿no? Que desafían a la mente, muy intuitivos, y como decía, pues hay más de 2.500 ejercicios. Y, por ejemplo, si nos vamos dentro de la capacidad cognitiva, de la memoria, pues ahí podemos trabajar memoria a corto plazo, memoria inmediata, o sea, como los subtipos. Ejercicios que, bueno, que van en progresión de dificultad y que ayudan pues eso, a mantener nuestra mente en forma.
Y esta es Expo de Dubái, ¿cómo fue la experiencia? Porque presentar una aplicación, un método así en una exposición tan importante me parece un reto apasionante, ¿no?
Sí, bueno, yo no lo viví en primera persona, ¿no? Pero estuve desde el minuto cero, bueno, pues siguiendo cada acontecimiento que pasó.
Te pagaron el billete.
Ahí me quedé, bueno, eso, virtualmente siguiendo todos los acontecimientos, y fue muy emocionante, o sea, fue un hito, un punto de inflexión, también que Teresa Riesgo, como decía la secretaria general de Innovación, pues alabase las virtudes de Gym Chess, ¿no? Como un ejemplo de innovación, fue bastante bastante imponente, ¿no? Todo el mundo además salió como muy contento con este método, ¿no? Esta esta nueva herramienta que puede ser y que bueno, que creemos eso, que tiene bastante futuro.
Y como última pregunta, estoy pensando ahora, ¿la aplicación y el método ha alcanzado ya su mayor desarrollo? ¿O pensáis que pueden aún implementarse más modificaciones de cara al futuro?
Yo creo que por supuesto que podemos implementar bastante mejoras, ¿no? Está en crecimiento y, como decía, creemos que tiene mucho futuro. Entonces, alguna de las metas, bueno, pues crear una versión, ¿no? O generar una versión un poco con planes de trabajo más personalizados, también formar a monitores posiblemente, pues para que sean capaces de extraer las máximas prestaciones de esta aplicación y, bueno, que colaboren también en la divulgación de los ejercicios. Tenemos muchas ambiciones, ¿no?, con DINCES, porque creemos que puede dar para muchísimo, ¿no?, y ya lo estamos viendo en la aplicación.
Y lo que también entiendo, que aunque esta aplicación haya tenido tanto éxito, el Club Magic Extremadura no ha quedado vacío, ¿no?
Eso es, ¿no? Digamos que somos uno, ¿no? Somos un equipo de DINCES y el Club Magic, exacto. Nosotros seguimos poniendo en marcha en todos nuestros programas pues el método CAMP, ¿no? Y bueno, esperamos también que esta herramienta pues se pueda utilizar como forma de intervención también psicosocial, bueno, terapéutica, pues para los distintos colectivos con los que trabajamos.
Pues Ainhoa Jiménez, psicóloga del Club Magic Extremadura y colaboradora de Gym Chess, muchísimas gracias por participar, por contarnos vuestra aplicación y vuestro método, y sobre todo a animar a toda persona que se nos esté escuchando a entrar en la App Store de Apple o de la de Google y descargarse Gym Chess. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Jo, Jordi, quan la gent busca feina i a vegades veu o pensa on treballava abans i on treballa ara i com passen els anys, jo me'n dono compte que el temps passa volant, perquè comences al món laboral, la teva vida laboral, normalment, en els cas que estudiem una carrera o un cicle formatiu, cap als 20-22 comences, tanques ulls, obres i ja estàs d'un lloc en el qual començaves, feia res, que demanaves el teu primer sou, per dir-ho així, hasta que tanques els ulls, com han dit, que tornes a obrir i ja tens ja 40 anys i estàs ja pensant en llocs ja bastant més directius, depèn de com. I amb la borsa de treball me'n dono compte, perquè hi ha gent que hem tingut alguns casos que em diuen, no, jo vaig començar a la gerocultora, vaig passar a supervisora, em va agafar una mica el que es diu el gusanillo, i finalment vaig optar, vaig fer-me treballadora social o vaig fer-me directora, vaig fer un curs i vaig pujant. I em sembla fascinant. I perquè algú pugui seguir aquest camí, tant algú que vulgui sempre tenir el mateix lloc com algú que vulgui anar variant de professió dintre del món de les residències, porto unes quantes ofertes que són les següents. Pel que fa a la zona de Barcelona i Rodalies, tenim que busquen educador social al centre de gent gran Vitalia Sant Just, també a la residència Edelweiss by Vidriera, i a la residència Primitiva Barba a Sant Vicenç dels Horts. Els tres busquen un educador o educadora social. Si volem treballar més de caire administratiu, ens busquen també a Sanitas Consell de Cent a Barcelona i a la residència Coll Blanc a Hospitalet de Llobregat. Fem un salt perquè porto una sextuple oferta, si no m'equivoco, de personal de neteja, i és que busquen personal de neteja a la residència Ronda de Dalt a Barcelona, a Sanitas Bonaire, a Guinardó, també a Barcelona, a Primitiva Barba, a Sant Vicenç dels Horts, Sitges Park, Sitges, al Servei d'Atenció Domiciliària, Adreça Sist, i a la residència El Álamo, a Caldes de Montbui. Valga la redundància, ho dic cada setmana i crec que no em cansaré mai. Si és, en el teu cas no és cap d'aquests perfils més els que ara diré i treballes com a gerocultora o infermera, com cada setmana van molt buscats, cada setmana em truca alguna residència preguntant-me, escolta, no trobo els currículums d'infermer o infermera. Bueno, és que costa molt de trobar que estiguin en residències, però algun cop n'hem tingut. Per tant, si no estàs a la borsa d'inforesidències, no podràs rebre'ls ni mirar-los. Per tant, si ets una residència, és bo que estiguis associat per poder-los mirar. I res, per acabar, si no ets cap d'aquests perfils que he dit i, en canvi, vols treballar com a psicòleg, per exemple, a la zona de Barcelona, a Torrelles de Llobregat, buscant a la residència Can Terrida un psicòleg o psicòloga. I a Girona, Orpea Girona, buscant personal d'infermeria. No voldria acabar sense que tu em donessis la teva visió, si la meva opinió de que tanques ulls, obres ulls i estàs ja al cap de 10 anys i veus la teva trajectòria professional, creus que és així o creus que és algo més pausat?
A veure, doncs avui m'ha passat, perquè he anat a l'oficina del BBVA i m'he recordat com vaig entrar amb 22 anys com a director en aquells moments de Banca Catalana. I com dius tu, a mi m'ha fet vèrtic. Quantes coses he fet i si tornés a començar que no els faria igual. Per tant, t'agraeixo que hi ha hagut una mica de telepatia entre el Carles i jo per parlar d'aquest tema. Però vèrtic, quan dic vèrtic, vèrtic. Ara no seria capaç d'assumir les responsabilitats que en el seu moment vaig assumir.
I penso, a més, que segons això que dius tu, i agafant-ho i entomant-ho, penso que, a més, la pandèmia ens ha donat compte a molta gent que preveia plans a molt llarg plaç, que a vegades ens han fet donar compte, sense haver, per sort, alguns patit els efectes molt, molt crus de la pandèmia, ens ha fet veure al voltant i pensar que a vegades cal planejar més en curt, viure més ara i el demà ja vindrà amb garanties.
Totalment d'acord, Carles.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
La consulta d'avui dissabte l'he orientat als meus records de quan treballava en residències. Em va venir pensant preguntes que em feien sovint i vaig recordar una pregunta que em feia molt, com dic, quan treballàvem amb residències. I em preguntaven quina era la millor manera de parlar amb persones grans que vivien a la residència i tenien algun tipus de demència com l'Alzheimer. Sobretot m'ho preguntaven els familiars i jo els recomanava aquestes pautes que ara donaré i que a més penso que poden ajudar a molta gent que estigui en una situació similar. Primer és, quan parles amb algú que té Alzheimer, vigilar molt i cuidar el context de comunicació. És a dir, que no hi hagi molts sorolls, que només li parlem a aquella persona, li parlem a una altra persona, que no li parlin dos al mateix temps o tres, i també captar la seva atenció. Són factors que fan que la seva atenció sigui més gran. També, una cosa que pot semblar una tonteria i no ho és tant, és que no ens queixem, que això també m'he trobat, de que no ens diu res, que es queda com callat. És a dir, si volem parlar amb aquella persona, iniciem nosaltres la conversa. No esperem que aquella persona expressi perquè potser no sap com expressar o no pot. Per tant, si volem una conversa, l'iniciem nosaltres. En relació amb el llenguatge verbal, és important modular el to, el volum i el ritme. No parlar com si fossin nens tontos. Són gent gran amb un Alzheimer, una demència. Per tant, adaptar-nos a cada persona. I aquest punt per mi és clau, usar frases curtes, senzilles i que, a més, segons la meva opinió, penso que encara és millor i crec que algun psicòleg inclús m'ho podria recolzar, que si fem alguna pregunta sigui de sí o no. Que no impliqui una resposta més elaborada perquè llavors es poden perdre pel camí. Sembla una redundància, però és així. I també quan ens pot ajudar, quan expliquem alguna cosa o demanem fer una pregunta, a vegades sí fer servir un llenguatge no verbal, gestos. Gestos però que tinguin coherència amb el llenguatge verbal, que no siguin gestos molt diferents del que estem dient. I està clar, no parlar mai d'ells davant d'ells amb altres persones, és a dir, si hi ha davant una cuidadora estem parlant, no, és que el teu pare està aquí i t'està escoltant a la seva manera com pot, però t'està escoltant, es pot sentir malament, tenen iguals sentiments. Això no, i sobretot no discutir ni amb ells ni amb ningú davant seu perquè es percep igual l'ambient. Per tant, un ambient tens, quan tens demència, no ho interioritzes igual, per tant, et pots una mica tensar, es poden agitar. Per tant, sigui com sigui, tenir en compte aquests factors. I per últim, penso que no està de més recordar que sempre l'afecte ha d'estar en tot moment present. Mostrar afecte a l'hora de cap a aquella persona és importantíssim.
Pues moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Pues moltes gràcies, Carles.
Gràcies, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social, amb aquests consells de, que ens ha donat ara fa breus segons, acabem el programa d'avui.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem una altra vegada aquí, amb Seguretat, Salut i Empresa. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. I un nou dia, jo amb el paper en blanc, amb dos conceptes sobre la taula i a començar a escriure per sentir-te. I la setmana passada, degut a una sèrie de circumstàncies, li vaig demanar a en Xavier Pladevall a veure, parlar sobre el Covid a les organitzacions, una mica de passat, present i el que ens espera, el futur. Series capaç, que sàpiga l'audiència que mai pactem les preguntes amb el Xavier Pladevall. Perquè l'altre dia un amic, suposo que li passes el guió de les preguntes, i pues, mai li passo. No sé si ho tindria que fer o no, però no t'ho passo mai.
Dispares a matar.
Exacte, però amb tu es pot fer, perquè sempre ho esquives tot. Llavors, una pregunta. Es podria resumir res en un minut? Què ha passat el Covid a les empreses?
Bueno, realment, resumir-ho és difícil, però ho intentarem. El Covid el que ha fet és trasbalsar totalment els sistemes de gestió de les organitzacions. Perquè les empreses, millor o pitjor, tenien un sistema de gestió més o menys ordenat, i dic més o menys, unes més, unes altres menys, però més o menys ordenat, que ja havien portat a terme des dels segles dels segles, amb petites correccions. Això del Covid ha suposat posar l'empresa i la casa potes en l'aire i començar a improvisar de manera sistemàtica perquè, per una banda, la part mèdica legal constantment ha estat canviant i, per altra banda, la realitat d'una empresa no era la realitat d'una altra. No es podia tindre cap tipus de planificació i gestionàvem des de l'imprevist. Sí? A partir d'aquí, pues, en quina mesura ha afectat? Pues realment ha caigut la productivitat, l'eficàcia del sistema de gestió. I això és una realitat. En un minut, poc més puc resumir. Realment, les situacions s'han sobrevingut. Hem gestionat des de la improvisació, que mai és la millor consellera, evidentment. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, en funció de la sensibilitat de les organitzacions, s'han anticipat més o menys en els aconteixements. Per tant, ho han patit més les que ho han gestionat des de la improvisació sistemàtica a les que han dit, hòstia, aquí pinten bastos i per temps. I anem mirant-nos el melic i com en aquesta conjuntura podem gestionar, quins mitjans tenim, quins treballadors tenim, quin nivell de formació tecnològica tenen i com gestionem en molts dels casos des de la distància.
Llavors, ara que ja tenim, desgraciadament, 2 anys d'experiència amb el nostre germà Covid, quina és la situació actual? Que ara ja diuen que estem sortint d'aquesta sisena onada. En aquests moments, la situació empresarial encara està sota aquesta improvisació i viure a veure què passarà? O ja hi ha empreses que han sigut capaços d'adaptar-se davant aquesta última onada que han tingut aquests Nadals?
Bueno, s'han juntat dues coses, que hi ha empreses que han pres més consciència, això, evidentment, ha fet sortir, en molts dels casos, de la improvisació sistemàtica. Per altra banda, no ens enganyem, el nivell de criticitat de la situació tant a les empreses com a la societat és diferent en aquests moments. És a dir, avui en dia ningú es mora de Covid, salvo que l'enganxi un Covid i la persona no estigui vacunada. Ho passarà millor o ho passarà millor l'accidentat? Bueno, l'accidentat, el malalt, vull dir. Però el que està clar és que ja no hi ha aquest patiment sistemàtic per tema per la vida de la gent. Sí que és veritat de que seguim gestionant millor o pitjor, amb més consciència, però des del caos. I us parlo de mi mateix, de la meva organització. La setmana passada jo vaig estar en Covid des de mitja setmana, i tu bé ho saps, Jordi.
Sí.
I bueno, just avui he donat negatiu i m'he vingut al despatx. Però és que a mi em va passar la setmana passada, però és que el dilluns la meva mà dreta, el Víctor Callejero, i em diu, oi, he llegat al despatx, m'he fotut un test d'antígens i he donat positiu. Hosti, repeteixo, a nosaltres, que som experts en el tema. Llavors, evidentment, la criticitat és molt més baixa, però encara estem gestionant no des de la improvisació, cal matitzar-ho, però des de la turbulència. I això, pues, atenta contra qualsevol cànon d'eficàcia, evidentment. Cancela reunions, reprograma-les... Bueno, i ja et dic, en gent que som molt conscients del tema, que prenem totes les mesures preventives a adoptar, doncs, evidentment, que no li passarà a l'empresa que és una mica llogereta o que és deixada. No?
I llavors, ara que estem en ple febrer, o començant aquest febrer, com veus el Covid a les organitzacions els pròxims mesos? Perquè, vull dir, ens estem sumits moltes vegades en bulos, que es diu en castellà, però vull dir, l'empresa... Ara què tindria que fer? Perquè ja comencem, són dos anys, i hem passat una onada, dues onades, tres onades, quatre onades. Aquesta sisena onada ens va agafar per sorpresa pensant que podíem passar uns Nadals tranquils i de cop i volta vam veure que no passaríem uns Nadals tranquils. Però de cara a les organitzacions, quin plan de vida ens pot esperar? Si ens pots fer alguna predicció, Cuidado, que sé que és un tema molt
complicat. Bueno, jo pitonisso no soc, però sí que tenim que... clar, una predicció... per cada empresa tindria que ser en funció de la sensibilitat de la pròpia organització, no? Que podria fer. Què li pot esperar en aquella empresa, en aquell nivell de consciència i en aquell nivell de mesures que adopta, no? Però en si, jo et faré una síntesi molt ràpida. Hi ha tres tipus d'onades i de criticitats. La primera és la onada de malalts, la mèdica, la onada mèdica. Llavors, envers la onada mèdica, va molt bé que periòdicament l'empresa faci un mapa de risc mèdic per mirar el nivell d'immunologia de la seva gent. I això passa per fer serologies, és a dir, extraccions, per veure en quina mesura la seva gent té les defenses actives, altes. Un mapa de risc mèdic. Això ens assegura tindre clar si som 8 persones a l'organització i hi ha 6 que tenen les defenses altes i 2 normaletes, a partir d'aquí podem fer una planificació de l'activitat sabent que això no tindrà gaire transcendència. Podrà ser, com dèiem col·loquialment, un refredat més o menys fort. Però estem parlant que en una setmana s'ha acabat el problema. Si tenim les mateixes 10 persones i fem serologies a tothom i surt que les defenses, 2 les tenen fortes i el reste les tenen fluixes, doncs, ostres, cuidado, 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 perquè com no tinguem plan A, plan B i plan C, ens pot enganxar el toro si hi ha un infectat, perquè un li passa a l'altre, l'altre a l'un, i ja l'hem liat en escassament un dia, no? Per tant, una cosa és la onada mèdica i per poder saber on estic i quin factor risc tinc, serologia recomanaria jo a tothom, que és extracció de sang, s'analitza el nivell de defenses i d'anticossos que té la persona. Vale? La segona és la onada de crisi econòmica. Doncs cada un sabrà la tesoreria de la seva empresa, com la té, les, bueno, les problemes que està tenint en els seus clients, perquè aquesta és una altra onada. Hi ha empreses que estan tancant o retallant personal. Com es deixin anar i no controlin, també facin un mapa de risc econòmic, ostres, com es tirin més la braç que la màniga. Per exemple, hi ha moltes empreses que han financiat els ERTEs en els crèdits ICO. Compte que això és una bomba de rellotgeria. Els crèdits ICO no estan pensats per finançar-se nòmines. Estan pensats per finançar innovació i tecnologia que els permeti produir més i millor. Si hem finançat nòmines, compte, perquè la que el govern digui, escolti, en 3 mesos hi ha que tornar tots els crèdits i no ens haguem recuperat del cas del Covid, compte que podem tindre la soga en el coll i podem morir per falta de tesoreria, per tensions de tesoreria. En el que immediatament el que tenim que anar a intentar mirar i parlar amb bancs, ara que estem a temps, per poder refinançar aquest crèdit que em demanaran. I la tercera és, com hem dit en algunes ocasions, la onada de crisi emocional de la nostra gent. I hem parlat quin és l'antídot, el mapa de riscos emocionals que ens permetrà saber quan tensionats, quan crispats estan els nostres treballadors, per un cos irrisori. Però aquestes són les meves 3 recomanacions per abordar cada una de les situacions crítiques en les que es pot trobar l'empresa. Si tenim en compte aquests 3 antídots, home, no diré que podem dormir com un nen de pit, però les riendes del cavall en aquests 3 mapes de riscos els tindrem molt controlats. Jo no sé si això era el que volies.
No, no, perfecte. És una altra lliçó. Ara el David ens passarà uns moments de publicitat i tornem.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ara estem amb Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva. Estem parlant, estem xerrant, ens està comentant l'efecte del Covid, com es va enganxar la primera onada. Ara farà 2 anys, més o menys farà 2 anys, on va posar el que se'n diu en castellà pates arriba tot el tots els sistemes de gestió i es va començar a gestionar des de la improvisació. El present, doncs és un present on hi ha crisi i on comencem ja a prendre consciència algunes empreses de la importància, doncs ja comencem a saber gestionar des de la turbulència. I el que per mi és més important que t'he escoltat, Xavier, és de cara al futur les 3 onades que hi ha que tindre present. La onada de malalts, aquest mapa de risc mèdic, saber com estem en temes de serologia. La onada econòmica, quants calés tenim i quina relació tenim actual amb el mercat, perquè la crisi econòmica està sent important. I el que ja, des del primer dia que estem col·laborant aquí a Temps de Benestar, la onada emocional, com estem d'emocions, perquè serà una mica el nostre punt de partida. No sé si el resum l'he fet bé o malament, però és el que jo he escrit, Xavier.
Vale? No, l'has fet perfecte, l'has fet perfecte.
Llavors,
la interacció, el refondre els 3 mapes de riscos és el que ens dona una perspectiva 360, una perspectiva global per poder encarar des de l'objectivitat el futur. Per tant, si sé el meu estat de situació en aquests tres camps, podré prendre decisions molt més assertives, molt més adients i, a més, el que és més important, a temps.
Llavors, Xavier, vosaltres que sou una empresa de prevenció de riscos, que teniu una imatge del món empresarial català i espanyol molt àmplia, recordant una mica què es passava fa 2 anys i 1 mes, o 2 anys i 2 mesos, és a dir, abans del Covid, quin seria l'aprenentatge, ara que poguéssim escriure una nova història, que tindria que tindre les empreses per quan sortim del Covid? És a dir, què creus que, encara que estem en ple Covid, l'empresa tindria que aprendre per realment poder sortir en positiu i no en negatiu d'aquesta pandèmia?
Mira, jo abogaria per 3 coses. El primer és que nosaltres, de manera sobtada, vam agafar i vam abordar i vam enviar a treballar des de casa a la nostra gent, a vegades per imperatiu legal i alguns altres perquè no teníem més remei, no? Però, evidentment, tenim que aprendre que el això no era treballar des de casa. El primer que tenim que aprendre és que una cosa és treballar des de casa, això em sembla que ho hem comentat en alguna ocasió, i l'altra és teletreballar, que és molt, molt diferent. El Covid tenim que sortir reforçats en que ens ha ensenyat la diferència entre treballar des de casa i teletreballar, que és el que majoritàriament no han fet cap empresa que han enviat els treballadors a treballar des de casa. La diferència està clara. Treballar des de casa és dir un número, t'agafes i treballes demà des de casa, sense tindre en compte, ho hem dit en alguna ocasió, a l'ample de banda que té el treballador a casa seva, els mitjans en què compta, a l'espai que compta, i així no s'ha lucido el pelo. Per tant, tenim que treure la primera conclusió. El que hem fet majoritàriament totes les empreses no ha estat correcta, perquè l'eficàcia del treballador treballant des de casa ha caigut i amb ell la productivitat. Per tant, tenim que aprendre aquesta lliçó, i el teletreball ha vingut per quedar-se. No al 100%, jo abogo sempre per una opció mixta, perquè permeten al treballador la conciliació familiar, perquè el treballador estarà més a gust. Això ja ho hem abordat altres dies. Però no m'estendré més. Lo primer, teletreball. Segon, ostres, ha sortit a relluir el millor i el pitjor de cada casa a nivell de lideratge dels comandaments intermitjos. En alguna ocasió també ho hem apuntat. Compte que si el teletreball ha vingut per quedar-se, o quan menys, no, en aquesta opció mixta, qui pugui, clar, una botiga de taronges, de fruita, una fruiteria, no, o de pollastres a l'as, no podrà teletreballar el treballador. Però totes les empreses de serveis, la part administrativa sí que podria. Per tant, compta com enviem a la gent a teletreballar i compta com lideren els comandaments en la distància. Segon aprenentatge. Ens hem fotut una patacada brutal en intentant gestionar des de la distància els comandaments basat en la desconfiança per assegurar-se que el treballador estava treballant, poc més o menys l'assediàvem, el trucàvem a cada moment, inclús fora de l'horari laboral, a veure si tenia l'informe aquell, si no el tenia. Hosti, això malament rai, perquè això ha generat un distanciament. Ha posat sobre la taula que els nostres líders no saben gestionar la distància. En molts dels casos ja no gestionen bé des de la proximitat, riu-te'n tu des de la distància. I la tercera gran aprenentatge, jo crec, és que el Covid, si volem aconseguir cotes d'eficàcia, el Covid ens ha ensenyat a millorar cada un de nosaltres la gestió del temps. Per tant, precisament per no tindre que treballar per treure la mateixa feina més hores. Llavors, gestionar des d'aquesta convulsió que tenim ara no és fàcil, però sí que ens ha agafat, ens ha donat una perspectiva 360, una perspectiva global, i això, en altres circumstàncies, aquestes misèries no haguessin sortit a relluir. Per tant, el resum és, compta la lliçó del teletreball, compta com gestionen els comandaments en la distància i compta en agafar una perspectiva global que és la que tindrien que necessitar per poder gestionar bé les nostres organitzacions en temps convulsos com el actual.
Llavors, aquesta és la feina que tindrien que fer ara, una feina de reflexió, ara que tot es va... es té que anar posant al seu lloc, al lloc tradicional que estava, però aquesta reflexió és la que es toca fer. És a dir, teletreball o treballar des de casa, lideratge de comandaments intermitjos, la gestió del temps, la perspectiva global. Aquesta serà la reflexió. I aquesta reflexió, amb el poc que jo surto al carrer, perquè com els oients, i tu saps, jo soc professor d'universitat, és la reflexió que tindrien que provocar. És a dir, ara ja que estem, o sembla que estem sortint, seria bo aprendre alguna cosa d'aquests dos anys. Tu com ho veus, això? L'empresa té aquesta mentalitat o no la té?
Bueno, dissortadament, de todo hay en la viña del señor. Aquesta és la que tindria que tindre, o la lliçó que tenia que haver pres. I bé, és cert que, bueno, com sempre dic en les meves ponències, la vida no és un pastel de xocolata i cap de nosaltres va néixer ahir. Això què vol dir? Pues que como de todo hay en la viña del señor, bueno, jo et diria que un 20% de les empreses ja ho ha fet o ho està fent i pues jo calculo que en uns mesos podran haver un altre 20% més que es pugi al carro d'aquesta seriosa reflexió. Entre altres coses, per guanyar competitivitat. De no fer-la, gestionarem des d'una gestió trompicada i, evidentment, això ens passarà factura. Jo calculo que en aquests moments, aquí no tinc dates perquè sí, no hi ha històrics, no? Però així l'ojímetro, en base a patejar moltes empreses, et diria que el 20% ja ho ha fet,
sí,
i el 20-30%, és a dir, ens n'aniríem a una quota del 50%, ho farà en els dos propers mesos. O està fent ja, o ho farà en els dos propers mesos, evidentment, si vol sobreviure en aquest mar de marejada, marejadilla.
Pues ara passarem uns segons de publicitat i acabem concluint tot el que estàs dient.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ara ja estem arribant al final. Xavier, ens queden dos o tres minuts. Podies concluir, perquè les paraules que has dit tu són, per mi són molt potentes, ets el meu mestre i el mestre dels nostres oients, l'efecte del Covid a les organitzacions, a partir d'ara, és una mica de conclusió, què tenim que fer, tant des de la gran empresa com des del botiguer o botiguera que el tenim a sota casa?
Qüestionant-nos, abans he dit, el teletreball ha vingut per quedar-se. Realment tenim serios problemes de conciliació en la vida familiar. Lo primer és que en aquest mar tan turbulent, retindre el talent que tinguem, per mi és importantíssim, perquè si no, contínuament ens convertim en escoles de formació. Entra un treballador per una porta, cap de poc temps surt per una altra, hem fotut una inversió que no rentabilitzem. En moments de crisi més i cap, tenim que optimitzar les inversions que fem. Per tant, la retenció del talent per mi és una gran inversió que no una despesa. Per tant, hi ha que intentar-lo retindre. El primer, ho he dit moltes vegades, conèixer la persona, quines necessitats té, en quina mesura, tenim que conciliar que surti el treball en què la persona fer-li la vida el més còmode possible sense que penalitzi la compta d'explotació de l'organització. Per tant, conèixer la gent, mirar quines necessitats té i mirar en quina mesura li podem fer la vida més fàcil. Si podem teletreballar, collonut, a partir d'aquí té els mitjans, en sap prou. Possiblement li tenim que dir, escolta, mira, jo, tu no tens els mitjans, ja te'ls poso jo, o els posem al 50%, però no estàs preparat per poder assumir aquest envit. Entenc que et aniria molt bé, però no estàs preparat. Per tant, fem un període de formació per preparar-te, en competència estic, perquè puguis treballar des de casa. Això seria l'altre aspecte. El tercer aspecte, ostres, gestionar els mandos que sàpiguen gestionar des de la distància. I la quarta cosa, sense lloc a dubtes, és qüestionar-nos seriosament l'expansió de l'organització i saber-la dimensionar en la justa mesura. A veure si ara, per poder agafar i voler sobreviure, tensionem més la corda de lo que podem baixem preus, ostres, per captar negoci i ens ofeguem perquè no ens surten el problema. Aquesta perspectiva global no la podem perdre.
Pues moltes gràcies, Xavier. El temps se'ns ha ficat a sobre. Una forta abraçada. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a les 13 hores. Que aprofiti.